Diu l'arquitecte Joan Álvarez en aquest reportatge que es va poder veure el passat dissabte a Informe Semanal i que vostès poden veure a RTV Play, a la plataforma de continguts de Ràdio Televisió Espanyola, vivir en una habitació no és vivir. La periodista sitgetana Anna Grimau, al costat de Sara Buldú, n'ha vist moltes d'habitacions aquestes darreres setmanes on hi viu molta gent. Anna, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç. Què tal?
Semblava que això no ho veuríem mai, viure en una habitació, i el que és més encara, en algun moment del reportatge, quan es veu, diríem que un propietari feliç per haver comprat per 50.000 euros l'habitació d'una casa.
Sí, sí, per 50.000 euros, i aquesta és de les més barates, vull dir que pugen a 70, 80, 90 mil euros, depenent de l'habitació, el barri, vull dir, ell té una habitació senzilla en un barri senzill. Aquest extrem hem arribat, i tant.
No sé si t'esperaves tot això quan vas començar amb aquest reportatge.
Bueno, de fet, vaig fer el reportatge justament perquè em va cridar l'atenció això, no? Em va cridar l'atenció que una cosa que nosaltres havíem fet d'estudiants, que era compartir pis, ara ho estigués fent una gran part de la població, no? A totes les edats. I això em va cridar poderosament l'atenció, per això vaig voler fer aquest reportatge.
Perquè
el que no m'esperava era que la gent comprés habitacions, que ho vaig descobrir de seguida que m'hi vaig posar.
I a part, amb aquesta, no sé si dir, amb una certa felicitat interior, pel fet de sentir que hi ha una propietat, que ha pogut aconseguir una propietat i que després aquesta propietat, que és, repetim, una habitació, es pot revendre i d'aquesta venda aleshores tenir l'entrada per una suposada compra d'un pis.
És com comprar el pis d'abans.
Exacte.
És comprar com un estudi per tenir una entrada en un pis, abans fèiem així, no? Comprar un estudi, després tens l'entrada pel pis més gran, quan el vens. Doncs és una mica això, estalviar, fer estalvis.
I entenc, perquè estem parlant ara d'un aspecte del reportatge, després parlarem de la resta, que hi ha empreses, perquè si no recordo malament, immediatament del testimoni d'aquest comprador d'una habitació, hi ha el testimoni del propietari, del CEO d'una empresa que es dedica, entenc, a la venda d'habitacions, eh?
Sí, l'Oriol Valls, que és CEO d'Habitación.com.
Ah, exactament.
Que ell, de fet, amb una companya d'universitat, ells es van trobar amb aquest problema quan ja van sortir de la universitat i no podien comprar un pis, i se'ls va acudir per això, aquesta idea, perquè van dir, com pot ser que haguem d'estar llançant diners amb lloguers d'habitacions? Que, clar, en aquests moments una habitació pot arribar a costar 1.000 euros a Barcelona o Madrid, vull dir que poca broma. Clar, i que hagis d'estar llançant 1.000 euros cada mes de la teva vida. Clar, et va passar la vida, et plantes amb 50 anys i és que no has pogut ni estalviar per una entrada de pis, no has pogut fer res. Llavors se'ls va acudir aquesta idea i, clar, per què el comprador està content o els compradors estan contents? Perquè almenys els 500 euros aquests que posen cada mes, o sigui, que haurien de pagar per l'habitació, o 800 o 900, no es perden, o sigui, no se'n van pel riu, no? Sinó que, senzillament, ells estan comprant un actiu que poden vendre l'endemà. Per això estan contents, o sigui, m'ha arribat a aquest extrem.
El que passa és que, esclar, hi ha diferents perversions aquí. Ets propietari d'una habitació, d'un pis, que deus compartir amb altres propietaris d'habitacions, i a la vegada aquesta vivenda també deu tenir un propietari. Per tant, diguem-ne, és una mena de multipropietat.
Sí, és una perversió perquè...
On tu estàs ficat aquí dins, i ja no en parlem, deia aquest assumpte de la perversió, perquè donem per entès que es pot viure en una habitació com qui viu en una casa, i per tant d'aquí que començàvem la conversa amb aquestes paraules de l'arquitecte Joan Álvarez, que diu, vivir en una habitació no és vivir.
No és vivir. Així és, vull dir, la perversió ve perquè són inversors internacionals que ni tan sols posen els peus a Barcelona ni a qualsevol altra ciutat on estan invertint. Ho fan a través, o sigui, poden fer-ho a través d'internet, comprar immobles sencers, trossejar-los, aquests pisos, i si en un pis abans hi treien 1.500 euros de lloguer, ara en poden treure 3.000, 4.000 tranquil·lament, com a mínim. Perquè, clar, els trossegen, eliminen les zones comunes, per tant, no hi ha cap tipus de socialització, la gent no comparteix res, i la gent viu tothom tancat amb la seva clau a la seva habitació.
Entenc, Anna, que l'única zona comuna, perquè, és clar, no podem pas parlar dels serveis i del vàter com a zona comuna, és la cuina.
Sí, i la cuina normalment és zona de molt conflicte si la cuina no és gran, sí, sí. Perquè, clar, el que fan és buscar també que la gent que comparteixi no tingui els mateixos horaris, perquè, clar, si tothom ha de dinar a la una o a les dues i tothom ha de posar-se a cuinar mitja hora abans, tenim un conflicte.
Com han arribat les persones que s'han trobat en aquesta situació a aquesta situació? Perquè veritablement l'habitació és el darrer recurs disponible, més o menys, no sé si dir assequible, perquè tampoc és assequible, però no hi ha res més econòmic que una habitació, entenc ara.
Home, si tens en compte que ara la gent que viu a Barcelona ha de pagar entre 800 i 1.000 euros per una habitació, aquesta situació ens hi podíem trobar tu i jo tranquil·lament, i moltíssima altra gent. Clar, és una situació majoritària, no és una cosa anecdòtica. O sigui, avui dia, o sigui, el fet de que a Barcelona la gent estigui visquent compartint pis a totes les edats és una cosa ja de fons quants anys, o sigui, o dècades fins i tot.
Sí, sí.
Però jo crec que per mi la novetat és que gent de 50 i pico d'anys o amb crios petits hagi de criar crios petits en una habitació compartint pis amb gent desconeguda, amb la inseguretat que això et dona perquè has de deixar els teus fills sols amb gent que no coneixes de res durant les hores que tu estàs a la feina. Això et dona una intranquil·litat, una inseguretat brutal, tenint en compte que no sempre en qui comparteixes, com explica una de les testimonis, la Melanie,
sí.
Vull dir, la gent acostuma a ser irrespetuosa, acostuma a ser bruta, acostuma, bueno, i moltes altres coses que van explicar que,
sí,
evidentment,
diguem,
en 12 minuts no.
La Melanie fa referència a la gran majoria de males experiències que ha tingut compartint per una o dues ocasions en què veritablement els, diguem-ne, que els veïns de pis han estat uns bons veïns. La llei permet això, ho dius en el reportatge.
El que, perdona?
La llei ho permet, això.
Sí, clar, la llei, el problema és que està, d'alguna manera, està gestionant, està regulant els pisos, però no està regulant el lloguer d'habitacions. I llavors aquí hi ha com un forat del qual tots els propietaris, doncs, i sobretot els inversors, doncs, se n'estan aprofitant d'una manera bàrbara. Clar, vull dir, estàs multiplicant el teu benefici per 4 i per 5 i és igual, vull dir, la dignitat a l'hora de viure. Però bueno, és un problema general que tenim amb la vivenda, perquè mentre nosaltres guanyem molt menys del que costa un lloguer, per més que ens apugin els sous, és impossible. Vull dir, on anirem a viure al final?
Hi ha una frase també molt definitòria, és que n'hi ha un munt, de frases definitòries en el reportatge, però aquesta de si alquiles no comes.
Clar, la gent gran.
Sí. O pagues el lloguer del pis o menges. I un cas molt simptomàtic, perquè el reportatge també fa referència a les persones grans, a les persones jubilades, que viuen en aquesta experiència de les llars compartides, i un dels avis explica que ha estat en una casa on 9 persones compartien el mateix lavabo.
Sí, imagina't una persona gran que ha d'orinar amb més freqüència, que necessita, pues imagina, 9 persones, un vàter. Diu, a veure com es viu això, hay que vivirlo, diu, hay que vivirlo, diu altra
cosa. Exactament.
I la Marisa, que és l'altra persona, que és pensionista, clar, la Marisa vivia en un pis de lloguer tota la seva vida al carrer Bruc, en Caspa, a Barcelona, en un pis que segurament, per lo que és la zona, hauria ser molt maco. I què va passar? Ella era una persona que tenia la seva feina, treballava, cuidava malalts d'Alzheimer, vull dir que una persona que havia tingut tota la seva vida la seva feina i de cop, clar, et jubiles i la pensió et queda minsa, encara que tinguis la més alta.
Sí.
I llavors no pots accedir al mercat, als preus salvatges que hi ha al mercat de Barcelona, Madrid o qualsevol altra ciutat espanyola. I què passa? Doncs que et quedes sense casa i tota la teva casa, tots els teus records, tot allò te n'has de desfer perquè no t'hi cap en una habitació. I en el cas de la Marisa i del Ramon, ells tenen sostre perquè hi ha Càritas, Llars Compartides i Llars Horitzó que estan al darrere, que són tres entitats que ajuden aquests avis a que no estiguin al carrer.
Esclar, això, com dèiem, no està regulat, o sí, és una terra de ningú, i com comentava, perquè en el reportatge també hi ha el testimoni de l'antropòleg i director responsable, un dels membres de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, en Jaume Palomera, que diu que, clar, això ha estat, com deies al principi, Anna, diguem-ne, un esquer molt llaminer per tots els fons d'inversió de tot arreu, no?
Clar, totalment. Sí, sí, el Jaime, la veritat és que ho explica molt bé en el reportatge, i a més és tan interessant tot el que explicava, i tot el que no m'ha cabut al reportatge també està penjat a la pàgina web de l'informe semanal.
Entesos. Tota la resta que no hi ha en aquests 12 minuts es pot consultar.
Sí, hi ha l'entrevista del Jaime, que explica coses molt, molt interessants, també de la Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, i també del Javier del Consejo de la Juventud d'Espanya, també explica coses molt interessants. I com no hi cabien, doncs hem decidit penjar-ho al web, perquè la gent, doncs, si vol més informació, pot anar aquí.
Això és extrapolable a altres ciutats del món? És que en algun moment m'ha vingut aquella sensació que molts poden... A través de YouTube,
dir,
aquells que viuen...
Ho tenen més regulat.
Més regulat.
Europa no és tan salvatge. És que aquí a Espanya Aquí a Espanya és que el tema de la vivenda, o sigui, ens ho estem venent tot, ens estem venent les nostres cases, els nostres pobles, vull dir, aviat ens vendrem la nostra gastronomia, i em pregunto on viurem i on menjarem i què menjarem, perquè, clar, aquí o sigui, s'està especulant tant amb el tema de la vivenda que ja no és un dret, o sigui, ja no és... O sigui,
la gent... clar.
No, vull dir, la gent no té dret a tenir una vivenda digna, vull dir, que hagis de viure tot el teu cicle de vida en una habitació que li està passant a un percentatge bastant alt de la població, no m'atreviria a dir-ho, però podria dir que un 40 a les ciutats, 40, podria dir, jo m'atreviria a dir-ho, potser és més, però jo 40 posaria la mà al foc. Clar, és molt fort, i gent que té bones feines, que té bons estudis, gent normal, vull dir, gent que es guanya la vida i que dius, i clar, és com el que diu la Melanie, no? Que me tengo que passar tota la vida en l'habitació.
Exacte.
Sí, que com jo puc evolucionar, tenir parella, tenir fills, com
una mínima intimitat a la vida, no?
I una mínima dignitat, també,
sí,
no?
Sí,
de dir, ostres...
Aquella sensació de no... El reportatge en algun moment no és el cas, perquè hi ha molts testimonis que no, però com si s'hagués acabat normalitzant, o mínimament normalitzant, la precarització de la vivenda, fins al punt que hi ha una certa acceptació d'allò que fa 10 anys o 20 anys no hagués acceptat absolutament ningú pel que fa referència a la vivenda. I, en canvi, ara no, gairebé acabarem normalitzant el fet d'habitacions rellogades o gent que compra habitacions com abans, jo què sé, 50.000 euros o 20.000 o 30.000 es volia una plaça de pàrquing. O ara encara
totalment,
es poden demanar
sí,
per una plaça
sí,
de pàrquing. I ara resulta...
Bueno, ara, si tens una plaça de pàrquing ja tens una vivenda.
És el que pensava. És que,
segurament serà més gran que l'habitació que et lloguin.
És que, esclar, tampoc donava massa esperances, en aquest cas, a Javier Muñoz, el representant del Consell de la Joventut d'Espanya, en aquest context, no?
El que, perdona, que no li donava?
Sí, que tampoc donava massa esperances a Javier Muñoz, bueno, del Consell de la Joventut d'Espanya.
Bueno, ell és un d'aquests joves i, clar, vull dir, estan enfadats, és normal, perquè diuen, a veure, és que quin món és aquest que ens heu deixat i que preteneu que nosaltres vivim així? Vull dir, si un jove ja ha de dedicar gairebé el 100% del seu sou a pagar un lloguer, com pretenen que vivim, com pretenen que estalviem, com pretenen que puguem algun dia comprar alguna cosa? És que, clar, és una extorsió tan bèstia que quina esperança queda, no? És que no veus ni present ni futur.
No sé si
hem passat de la precarietat laboral a la precarietat habitacional, vull dir, així de clar.
No sé si en aquest sentit la solució, que no sembla en principi una solució molt, molt complexa, la que proposa Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres, que diu en el fons que això es tracta de fer un canvi en la normativa i no permetre que...
Bueno, de fet, ells diuen que, clar, ells van presentar la llei al Congrés, que només fa falta votar-la i que està allà bloquejada, estancada. Sí, sí. És que és només això. A veure, aquí es tracta de gravar els grans tenidors, perquè en els últims anys, des de la crisi del 2008, els grans tenidors, vull dir, han crescut d'una forma exponencial. Què passa amb aquesta gent? Doncs que, bueno, una mica com explica el Jaime Palomera, no? És el monopoli de la vida real. Aquesta gent, segons les nostres lleis i fiscalitat, cada vegada quan més cases tens, més et premien, més diners et donen, més et desgrava fiscalment, més tot. Clar, tu estàs premiat. En canvi, quan tu no tens res, només passes per la casella de sortida i vas pagant i mai tindràs res. Perquè, clar, sempre caus, no? És com si caiguessis en les caselles blaves i vermelles, aquelles que eren més cares, de Prado i Passeig de Gràcia i tot allò del Monopoli, i, clar, et van plomant. I llavors tu mai tens res, tu cada vegada ets més pobre, més miserable, i la gent que té molt cada vegada té més.
Igual que la Carme Arcarazo quan diu que qualsevol problema que puguis tenir en el pis, tampoc saps com et repercutirà en el lloguer, perquè podran fer pagar el que vulguin per mort d'arreglar o no arreglar. Sí, sí.
De fet, vam tenir molts problemes per trobar testimonis. Jo el planning de rodatge el vaig haver de refer 3 vegades. Uh-huh. O sigui, jo el tenia tancat i la gent se'n feia enrere perquè tenien por a los caseros.
D'acord.
Deien, és que clar, és que m'ha comentat el company de Pris que, clar, que això em donarà problemes, perquè, clar, igual em fa fora, igual me'l puja, igual no sé què, i, clar, ells tampoc volen sortir perjudicats, i la gent es feia enrere, constantment.
Amb quina sensació vas tenir en acabar?
vaig tenir la sensació que volia explicar moltes coses que havia tingut. Aquesta és la sensació que vaig tenir realment. Vaig dir, tant de feina només per això, haguessin estat 40 minuts.
Esclar, però segurament els 40 minuts haguessin anat en el mateix registre de testimonis, probablement, eh?
Sí, però estava molt bé que s'esplayessin una mica i expliquessin
que es poguessin esbravar una mica, no?
Poder analitzar una mica, poder deixar respirar també una mica, bueno, una emportada m'hauria anat bé a fer-lo.
D'acord, anava a dir, això era una emportada o un report
i
acabat sent un 12 minuts d'informe setmanal.
Sí, em van demanar un informe setmanal, però sí, ha sigut l'experiència, sí, la conclusió és aquesta, vaig acabar i vaig dir, punyeta, però sí que és cura això.
Estàs treballant ara amb informe setmanal, més o menys?
No, ara estic preparant una emportada. Just hem començat a preparar una emportada d'un altre tema. I així anar fent.
Sort que sempre hi ha beta pels reportatges, eh?
Sí, i tant, sempre no s'acaben els temes mai.
Sort d'això. El recomanem a RTV Play, Una vida en una habitació, aquest és el títol que més gràfic no pot ser, d'aquest reportatge de 12 minuts que va oferir informe setmanal el passat dissabte, reportatge d'Anna Grimau i Sara Boldú, on hi ha tots aquests testimonis que els hem comentat i veritablement una cosa és explicar-ho, l'altra cosa és escoltar-los, que de ben segur en trauran moltes, moltes reflexions i conclusions. Anna, gràcies una vegada més.
Moltíssimes gràcies, Vicent.
Gràcies,
adéu-siau. Una abraçada. Vinga, adéu.